Passen 6 minuts de les 11. Anem a combatre aquest dia rúfol, gris i tristot que s'està convertint aquest divendres amb històries, històries que ens fan evadir-nos, oblidar-nos del nostre dia a dia, riure, plorar, emocionar, a vegades fan por fins i tot. És l'espai del cinema, un espai una mica reconvertit, donades les restriccions i amb els cinemes tancats, però que volem mantenir de totes totes. Un espai que va a càrrec del Freddy Contreras. Bon dia.
Bon dia.
Seguim amb els cinemes tancats. Pesa ja aquestes alçades?
Clar, és que fa... Tot i que vam tenir aquests...
Un petit parèntesi,
sí,
oi?
Sí, un parèntesi d'obertura, però portem molts mesos amb els cinemes tancats i... I bé, sí que pesa, vull dir, trobo a faltar això d'anar a les sales, però bé, és el que deies, no? És una mica també, a veure, seguir mirant cinema que se'n fa i si no recuperar coses més, bueno, d'abans, que ja es van estrenar, i és el que intentem, no, aquests dies aquí.
Avui comencem secció recordant tot un homenot del cinema com és Sean Connery, que ens ha deixat.
Sí, perquè em sembla que va ser el dia 31, dissabte passat, a l'edat de 90 anys, Sean Connery va morir. Primer James Bond i entre altres pel·lícules, no? Jo el recordo molt d'Indiana Jones. Indiana Jones em sembla...
El pare del Harrison Ford.
Exacte, no? Em sembla que és una saga d'entreteniment que ja no se'n fan, d'Indiana Jones. Fins i tot l'última Indiana Jones, no? Jo crec que és una mica dolentota. I que les bones són aquelles que es van estrenar, no sé si era a finals dels 80 o no, una mica abans i tot, no? I que, doncs, jo recordo Sean Connery més d'aquest paper de pare d'Indiana Jones, no?
Però... Aquí es noten els anys, que som de generacions diferents, perquè per mi Sean Connery és James Bond. Em sembla que un dia ho dèiem, parlàvem de James Bond, i jo et vaig dir, per mi el millor és Sean Connery. Aquell saber estar, però aquell punt murri que tenia, va fer unes quantes, i per mi sempre serà James Bond, tot i que darrere han agafat el relleu grans actors, però per mi Sean Connery és James Bond, també la saga d'Indiana Jones, fent de pare del Harrison Ford, fent de rei Artur...
Exacte, bueno, són pel·lícules que, clar, jo ara repassant una mica la seva biografia i la... tota la seva filmografia, clar, són pel·lícules que jo m'he donat compte que no he vist, no?, la majoria, i que, clar, les referències o els inputs que tinc jo de Sean Connery són poquets. De fet, em sembla que també de les més noves, que és la Roca, de Michael Bay, tampoc l'he vista, no?
Llavors, aquesta l'has de veure,
clar,
una bona pel·li d'acció.
Estic amb una mica de... Clar, sap greu que és un gran actoràs, però a mi em falta cultura sobre aquest actor, no? Però bé, ara poder és un bon moment també per repescar, no? És el que dèiem abans, ja que tenim els cinemes tancats, hem d'aprofitar per fer aquestes coses, doncs jo poder em nutriré de Sean Connery.
I encara t'afegiré un altre input que et farà venir ganes de seguir-lo descobrint. Havia parlat a favor de la independència de Catalunya, coneixia bé la nostra realitat i des de les Bahames, on vivia aquests últims anys... Havia parlat a favor del dret a l'autodeterminació.
Evidentment, és un gran punt a favor d'aquest home que jo desconeixia, per tant, des d'aquí el nostre recordatori, i que estigui bé on estigui.
James Bond, amb smoking impecable, amb el seu martini, o Sean Connery recollint algun premi amb el Kiel, perquè era escocès, i feia bandera del seu origen, tot i que no vivia ni a Escòcia ni a la Gran Bretanya, sinó a les Bahames. Són dues estampes, dues imatges que perduraran per sempre amb nosaltres a costat de tots aquests bons treballs, totes aquestes pel·lis que has de redescobrir.
Ho farem. Ja us diré que miro i que deixo de veure i a veure. Ja us diré què em sembla.
El Freddy li va fer un encàrrec, i tal com està el dia, l'encàrrec ve de perles. La setmana passada, quan acabàvem, vam comentar la jugada i vam dir, home, potser hauríem de recomanar pel·lis d'aquelles optimistes que et fan pujar la moral, que t'alegren. I avui, amb aquest dia tan rúfol, són més necessàries que mai, a banda de tot el que passa al voltant nostre. I has fet una petita tria.
Sí, clar, és el que em deies, no? Estan passant... Bueno, és un món, ara tenim un món una mica capgirat, estem tots i totes una mica cansats, no? I a vegades el que volem també seria, part d'aquest pensament tan optimista i això, també voldríem una mica a vegades fugir d'aquest món o anar a un altre lloc, no? I aquí és una mica, doncs, és la tria de pel·lícules que us he portat aquesta setmana, són, acostumen a ser els protagonistes amb persones que d'alguna forma o altra fugen d'aquest món i se'n van a un món una mica millor o un món on ells són una mica més feliços. I per tant, doncs, em semblava que era una tria... evidentment, ja sempre us dic, no? Són pel·lícules més recents, però jo recordo que tinc 24 anys i que... he vist molt de cinema, però encara me'n queda molt de veure, ja us ho comentava abans amb això de Sean Connery, i per tant les pel·lícules són més recents, no? També una mica de descobrir o pel·lícules, bueno, doncs això, que són més recents i que tot i així doncs, ens donen aquest missatge optimista i de ganes de sortir d'una mica d'aquest món.
Doncs avui volem, descobrim altres mons. Amb quina comencem?
Comencem amb Ready Player One.
Me llamo Wade Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí, en un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser.
¿Lo sientes?
Sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday.
Hola, si estáis viendo esto es que he muerto. He creado un objeto oculto, un huevo de Pascua. El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis.
¿Quién es ese Parzival y cómo coño está ganando?
Encontradlo. Esto no es un simple juego. Hablo de la vida real y de la muerte.
Oasis es el recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra por el control del futuro.
Bienvenido a la rebelión, güey.
Como muchos, solo entré aquí para escapar. Pero he encontrado
Ready Player One, que ens porta al 2045.
Aquesta és una pel·li de Spielberg, basada en una... Bueno, és l'adaptació d'una novel·la d'Ernest Cline, que porta el mateix títol que la pel·lícula, no? Aquesta novel·la explicava que hi ha un món d'aquests virtuals, cosa que també ara, no, és molt, bueno, és molt d'ara, és molt d'actualitat.
Oasis.
Exacte, Oasis, i... creat per Mark Rylance. Mark Rylance és l'actor, no?, aquest gran actor, i que doncs la gent viu en una misèria absoluta a la vida real, llavors el que fa és connectar-se en aquest món, no? Llavors és el que dèiem, evadir-se i bé, viure aventures d'una forma diferent i més feliços. Aquesta pel·lícula la va estrenar el 2018 a Spielberg i a mi és el que ara et comentava fora d'antena, no?, que és una pel·lícula que, salvant les distàncies, evidentment, i no vull que ningú em vingui a lapidar, però sí que em va recordar aquell entreteniment de Spielberg, d'Indiana Jones, no?, on hi havia una aventura molt entretinguda, però sí que hi havia un cert carinyo a darrere per fer les coses interessants, no? Llavors, al final, el que explica aquesta història és que hi ha un ou de Pasqua, que se'n diu en aquest món més friki. Un ou de Pasqua és un secret que amaga, que amaguen els creadors dels videojocs i que la gent l'ha de buscar i ha de passar unes proves per trobar-lo. Qui trobi aquest ou de Pasqua es queda al món Oasis, no?
Tot això passa en el món virtual, en el
videojoc. Sí, exacte. Sí. I llavors, clar, tenim aquestes superempreses capitalistes, no?, d'aquests futurs distòpics que vol aconseguir aquest món virtual perquè aquest món virtual al final és el control de la societat, no? Per tant, tenim una mica d'aquesta evasió del món real, tenim una mica de crítica a la superempresa capitalista de turno i després crec que el gran encert de la pel·lícula és nutrir-la, però de forma quasi diria excessiva, de personatges de la cultura pop, tant dels anys 80 cap aquí, dels anys 80 fins a la dècada actual, no? Per tant, trobarem personatges de videojocs dels anys 80 fins als anys 2000, 2010, no? Aquestes dècades. Tenim una d'aquestes proves que és una super... retrat honorífic a la pel·lícula del Resplendor de Stanley Kubrick. Per tant, és una pel·lícula que la gent, no m'agrada dir-ho, no?, però molt friki del cine, molt cinèfila, gaudirà moltíssim, i sobretot també si estàs posat en altres vessants culturals o en altres estils culturals com són els videojocs o els llibres, perquè...
Hi ha picades d'ull constants.
Però constants. Hi ha un moment a la pel·lícula que has de parar l'escena perquè... en diries masses, no? De fet, recordo les Tortugues Ninja, també per allà sortint, recordo el Joker de Batman, per tant, és una pel·lícula per veure diverses vegades i a part de gaudir i de passar-t'ho bé, perquè dura 2 hores i alguna cosa, però passen volant, doncs és per trobar aquestes referències i dir, hòstia, el d'aquesta escena és el d'aquella pel·lícula o el d'aquell videojoc, o el d'aquell llibre, i per tant és realment una pel·lícula molt interessant, i què us dic, no? Apel·la una mica a Spielberg aquest més aventurer, més...
Més juganer.
Sí, abans deien que Spielberg, no?, era un autor de cinema comercial, però de cinema comercial molt potent. No oblidem que també Spielberg ha fet la Llista de Schindler, no?, per exemple, llavors tenia aquesta doble faceta, no?, la Llista de Schindler o... El color púrpura, em sembla que es deia, o també tenia la faceta d'Indiana Jones o d'E.T., no? Una mica de cinema més familiar, d'aventures, i per tant, doncs aquí ens trobem amb el segon Spielberg.
Més mons alternatius, més propostes per fugir, per evadir-nos. Com es titula la peli?
Moonrise Kingdom.
¿Qué clase de pájaro eres?
Yo un gorrión, ella una paloma.
No, he dicho... ¿Qué clase de pájaro eres tú? Querida Susie, este es mi plan.
Querido Sam, mi respuesta es sí.
Querida Susie, ¿cuándo?
Querido Sam, ¿dónde?
Querida Susie, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado.
¿Quién falta? ¡Sakuski, estás ahí dentro! ¡Concha, se ha alargado!
Juan, ¿dónde demonios estás?
Estoy aquí.
¿No te preocupa que tu hija se haya escapado de casa?
Menuda preguntita.
Hasta que lleguen refuerzos, elijo al pequeñín, al Mirilla y al chico con el parche en el ojo para que vengan conmigo en la furgoneta.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
¿Qué estoy mirando?
Pinta acuarela, sobre todo paisajes, pero también algunos desnudos. Si lo encuentran, a mí no me van a pillar sin un arma en las manos.
Ni a mí tampoco.
¿Dónde está el chico? Me han dicho que le ha alcanzado un rayo.
Es verdad.
Me voy afuera. Voy a buscar un árbol que talar.
Moonrise Kingdom, signada per Wes Anderson. Això ja dona moltes pistes.
Sí, em sembla que qualsevol pel·lícula de Wes Anderson seria un món on anar a viure i seríem una mica més feliços tots, no? I aquí, doncs, el que explica, com deies, Wes Anderson, és que un nen i una nena, no sé, d'una agrupació escolta, no?, o de Boy Scout, això que és més yankee, doncs decideixen fugir del poble, decideixen fugir junts perquè no els agrada com estan. Llavors, tota la seva família, o la gent del poble, els seus caps, o no, aquelles, els comencen a buscar, i llavors aquí sortiran, com que és gent del poble, no?, sortiran antigues, antics enfados, no?, que tenien entre uns i altres, i bueno, descobrirem una mica el passat de cada personatge. Wes Anderson és un director amb un estil molt marcat. Si em coneixeu una mica, sabeu que jo és un dels meus directors més predilectes. M'agraden molt les seves pel·lícules i és que ja només la seva estètica o la seva música, que també estava molt present en el tràiler, normalment d'Alexander Desplat, aquesta pel·lícula ara no me'n recordo, però fan un conjunt, no?, que sumat amb uns personatges una mica sempre una mica naïf, no?, que sempre van amb molt bon cor, amb unes ganes, però també són molt excèntrics, però sempre des d'una part molt positiva, molt optimista, doncs ens dona històries diferents, no?, diferents, curioses, que al final també... S'ha de dir que el cine de Wes Anderson també és difícil de mirar, no tothom el pot suportar perquè, és el que hem dit, no?, és una mica especial, però si hi entres, sí que t'ho passes bé durant l'estona que dura la pel·lícula.
I estèticament és molt característic, molt potent.
Sí, molt de colors pastel, també vius, no?, vius, però molt pastel, no?, llavors dona aquest contrast de com alegria, però tranquil·litat, serenor, i doncs el que dèiem, i després una altra cosa que també destaca en les seves pel·lícules és perquè hi surt tots els actors i les actrius bones que podem conèixer i surten, no?
Hi ha un repartiment espectacular.
Però, clar, no és l'única pel·lícula que passa, no?, sinó totes, el Gran Hotel Budapest, també, o la que ha d'estrenar aquest any, que ja veurem si s'estrena, també està plena, està nutrida, no? Aquí tenim el Bruce Willis, per exemple, Edward Norton, el Bill Murray, la Frances McDormand, la Tilda Swinton, és que no he dit cap nom dolent, i encara em podria dir algun més, em sembla. Per tant, és una aposta quasi segura, Wes Anderson, i no sé per què, ara és algo que acabo de pensar, però és un director que no està gaire a les plataformes digitals, no sé si és per algun motiu o no, si és que ell no ho vol, però costa trobar les seves pel·lícules a les plataformes. Podria Filmin, que és una mica una plataforma una mica més, podem dir, de cinema de culte, no?, de més de
cinèfila.
Sí, exacte. Exacte. Doncs, bé, és una curiositat que ara us deixo aquí, ara podeu dir...
Investiguem.
Exacte. Està a Amazon, perquè no tinc Amazon, no? Però ho desconec i... Però bé, Wes Anderson aposta segura per mi.
Més històries per evadir-nos, per viure altres mons.
Big Fish.
Al contar la història de la vida de mi padre, es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito. Lo mejor que puedo hacer es contarla tal como él me la contó a mí.
Si hay algo que se puede decir sobre Edward Blum,
era que estaba destinado a hacer cosas enormes. Yo era lo más grande que Aston había visto jamás.
Cuenta sus historias de forma...
Una pel·lícula ben especial, aquesta, també.
Sí, la setmana passada us vaig portar aquestes pel·lícules més així de terror, gòtiques, i evidentment hi havia Tim Burton a darrere, d'Eduardo Manos Tijeras, i sempre Tim Burton s'ha caracteritzat per aquest cine, no?, per aquest cine gòtic, molt, podem dir, no és blanc i negre, però sí que hi havia molt de negre, molt de blanc, molt de gris, i aquí, doncs, l'any 2003, va, ens porta una pel·lícula molt colorida, i molt positiva, no?, molt optimista, que no ens tenia acostumats. I aquí és, doncs, explica la història d'un pare que està al llit de mort i que crida el seu fill, que no hi tenia gaire relació, i li explica com va conèixer la seva mare i com va ser la seva vida de joventut. Clar, aquest pare, el que dèiem, està al llit de mort i comença a delirar una mica, no?, i el fill el que ha de fer és destriar, no?, el que hi ha de realitat i el que hi ha de ficció en la seva història. Al final, tota la pel·lícula és aquesta història de joventut del pare, interpretat per Ewan McGregor, I per tant, doncs el que us deia, no? És una història molt positiva, amb un to de personatges també molt estrambòtics i molt excèntrics, com bueno, és filmografia Tim Burton, com dèiem, però també amb aquest toc positiu, no? I de molt colorista i molt, molt vital. Hi ha una escena molt marcada que és en un camp de flors grogues, no sé si són girassols o no, però quan la veieu veureu que és allà, la fotografia i tot, l'escena en general és preciosa i per tant dona ganes, no?, d'anar a viure allà. I un altre col·laborador de Tim Burton és Danny Elfman, que és el que escriu les bandes sonores, i aquí, com sentíem al tràiler, no?, també tenim una bona dosi d'aquest compositor que ha guanyat, em sembla que té diversos Oscars, Tim Burton, i aquí un altre motiu més per mirar-la, no?
I en aquesta tria també hi ha una comèdia de Woody Allen.
Midnight in Paris.
Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo.
Estás enamorado de una fantasía.
Estoy enamorado de ti.
¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras.
Sí. Fantástico, podemos salir juntos.
Sí.
Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos...
¿Cuál es? ¿Qué?
Muchas obras de Rodin fueron inspiradas por su mujer, Camille.
Midnight in Paris, aquesta és de les aclamades de Woody Allen.
Sí, i de les... Clar, hem de pensar que Woody Allen crec que té... Varios Woody Allens, no? I que el Woody Allen més recent és bueno, justet. Aquesta és del 2011, per tant, és del Woody Allen, jo crec que recent, i va ser tot un encert, no? Aquí ens explica com un escriptor, em sembla que era, que és Owen Wilson, l'actor, se'n va a França amb la seva promesa, la Rachel McAdams, i bé, no acaba, ja veiem que ell no acaba de ser del tot feliç. Què passa? Doncs se'n va passejar per París i de cop, en un barri molt concret, comencen a aparèixer uns personatges que no s'espera. Són personatges de la cultura dels anys 1920, no? Estem parlant que Owen Wilson coneix a Salvador Dalí, coneix, em sembla que el Hemingway, i entre d'altres escriptors, artistes de culturals d'aquella època, no?
Els feliços vins, sí.
Exacte,
sí,
llavors...
Els cafès de París.
Llavors, també és una història que ell, clar, evidentment tot això li passa en el seu imaginari, però ell voldria seguir vivint en aquest imaginari, aquells anys 20, on ell sí que seria feliç.
Hi ha una dona també en aquest món imaginari.
Exacte, em sembla que és la Marion Cotillard.
La Marion Cotillard.
Doncs clar, ell, doncs és això, no? Seria més feliç allà i s'entesta a viure allà i, de fet, hi ha moments a la pel·lícula que ell vol tornar a aquest món, no? Doncs això, no? Una mica la búsqueda d'aquesta felicitat en un món que no li toca i tot i que, bé, al final veurem si aprèn a viure el món real, no?
És una mica com la Ventafocs, oi? A partir de les 12,
sí,
em sembla que és, entra
en punt.
Aquest món imaginari paral·lel.
També és una pel·lícula dintre del que cap molt positiva i molt optimista, no? I de saber-se trobar un mateix i, per tant, molt recomanable i Owen Wilson també fa molt bé aquest paper.
I ens queda mig minutet per fer una recomanació infantil.
Sí, és Up, aquesta pel·lícula de Pixar del 2009. A mi em sembla, per mi és la millor pel·lícula de Pixar, no? Explica com el senyor Frederiksen perd la dona, una de les escenes més brutals de Pixar, i que emprèn una aventura en una casa plena de globus, amb un nen escolta, i que al final s'acaben trobant els dos, tot i que al principi no s'aguanten.
Pel·lícules optimistes que ens proposen evadir-nos, fugir altres mons fantàstics. Freddy, moltes gràcies per aquesta tria. Seguim parlant de cine divendres que ve.
Fins la setmana que ve.
Gràcies, bona setmana. Us deixem
igualment
amb les notícies.
Adiós, muchachos!
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
Us hem d'explicar que han mort 3 persones més per Covid-19 als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf. Després de 2 setmanes complicades als hospitals del Garraf i l'Alt Penedès, la segona onada de la pandèmia continua tensionant els centres hospitalaris amb 3 noves morts des d'aquest mateix dilluns i ja en són 137 des de l'inici de la pandèmia. Segons han comunicat aquest dijous, actualment hi ha 88 persones ingressades amb patologies respiratòries sota sospita de Covid-19. 67 de les quals al Garraf i 21 a l'Alt Penedès. Es tracta de 21 pacients més que la setmana passada. Pel que fa al risc de rebrot, s'ha incrementat els darrers dies. Segons dades Covid.cat del Departament de Salut, el risc de rebrot del dia 1 de novembre era de 543, els casos confirmats 293 i la taxa de 269,69, mentre que la velocitat de propagació era d'1,17. I en relació encara al coronavirus, el sexe masculí, l'edat avançada i l'obesitat són els principals factors de risc per contraure formes greus d'aquesta malaltia, segons un estudi del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. El Consorci ha fet un estudi epidemiològic per conèixer els principals factors de risc per contraure formes greus de la Covid-19. La investigació s'ha basat en l'estudi de 418 casos confirmats en PCR i ingressats als hospitals de Vilafranca, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes durant la primavera passada, durant el pic de la pandèmia. L'estudi ha demostrat que el sexe masculí, l'edat avançada i l'obesitat són les principals característiques dels pacients que experimenten formes greus de la malaltia. Pel que fa a les principals dades de mal pronòstic, han estat l'extensió de l'afectació pulmonar en la primera radiografia, l'elevació de dades d'inflamació en les anàlisis, la sensació de manca d'aire i l'absència de tos. El ple d'Albinyana congela els impostos per l'any 2021. El ple municipal d'Albinyana, celebrat aquest dimecres en sessió telemàtica, va aprovar la modificació d'ordenances fiscals del 2021. L'equip de govern no ha previst cap augment en cap impost ni taxa, pel que quedaran congelades de cara al proper exercici. El ple també va aprovar, per unanimitat, una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost de béns immobles, l'IBI, en els habitatges que instal·lin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. El ple també va aprovar un conveni amb el Servei Català de Trànsit per tal que el cos de Mossos d'Esquadra pugui assumir les funcions de denúncies de les normes en matèria de trànsit en totes les vies urbanes del municipi. L'import de les multes i sancions anirà al Servei Català de Trànsit i podrà ser exigit per la via de constrenyiment. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues convoca un concurs de vídeos curts per l'eliminació de la violència de gènere. Amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza un concurs de vídeos curts per l'eliminació de la violència de gènere i una mostra de curtmetratges amb visió de gènere. Qui desitgi participar-hi ha de gravar el seu vídeo amb el mòbil en horitzontal, en petit grup o individualment, i enviar-lo a l'adreça rodriguezay@santcugatsesgarrigues.cat o per WhatsApp al 628 37 99 43 abans del 24 de novembre. El dia 25 es publicaran els vídeos a les xarxes socials de l'Ajuntament i es premiaran els 3 vídeos més valorats. Es valorarà el missatge que es transmet, la participació equitativa de dones i homes, l'ús del llenguatge igualitari i l'originalitat. Del 23 al 27 de novembre es publicarà una selecció de curtmetratges amb visió de gènere a les xarxes socials de l'Ajuntament.
sento una mica bastant millor. Poc a poc se'm va passant això. L'altre dia em vaig tocar de debò, per això ja ho sé, que no puc tornar a caure en el mateix. Que no puc.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara fa una setmana havia d'actuar a l'Auditori de Vilafranca dins el Festival Hivernacle, que ja s'havia ajornat el mes de març. Avui, a l'entrevista del divendres, l'Armand Beneito parla amb el Pau Vallvé. Anem, doncs, fins a Canal 20 Ràdio. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. La setmana passada el podíem haver escoltat en directe. No va poder ser per segon cop, perquè ja es va ajornar el passat mes de març. Pau Vallvé, un compositor, productor i músic, que va començar a tocar la bateria als 3 anys. Ben aviat ja li va agradar la música. Pau, molt bon dia.
Bon dia.
Aviat, ja sabies, no, que volies acabar sent el que ets?
Doncs sí, bueno, no sé si sabia que acabaria aquí, però sí que era el que m'interessava i que m'agradava.
Perquè als 3 anys a la bateria, als 6 ja començant a estudiar música, als 10 ben aviat ja començant a tocar amb grups, i als 15 ja amb el primer disc. Això és començar sí. Bé, Déu-n'hi-do, no?
Bueno, però a veure, també dit així sona molt bé, però bueno, els primers discos no valien un duro, eh?
I a part ets una mena de, dit així, home orquestra o Juan Palomo, no sé, perquè toques tu tots els instruments amb els teus discs, tu graves, tu mescles, no? És una passada, no, això?
Bueno, m'ho passo bé, jo també vaig fer Belles Arts i també era com un punt de dir, sí, ja no puc dedicar-me a tot el que volia fer de fotografia, de portades, de dissenys i d'aquestes coses. I al final els meus discos s'han acabat convertint en aquell moment que de 2 anys que tinc de fer allò que m'hauria agradat poder fer i no faig, no? Pues tocar el baix, tocar la bateria, fer portades de dissenys, fer videoclips, fer les webs... I al final el meu projecte acaba sent això, que cada 2 anys tinc el meu espai per fer tot de coses que potser també hauria volgut fer i no he fet, no?
Això vol dir que, clar, te'ls estimes moltíssim, no? Cada disc que fas és teu 100%.
Sí, més que res, jo em plantejo els discos com a fascicles del meu dietari. Jo parlo i canto de les coses que em passen i de les coses que em remouen, i per tant se'm faria molt raro escriure el meu dietari amb més gent, no? És que no és que ho faci en plan jo sol perquè ho vull fer jo sol i tenir el mèrit, sinó que al final estic parlant d'un material tan, tan meu i tan íntim que se'm fa raro compartir-lo, no?, en el nivell de creació, però bàsicament és això,
Mirem una mica la teva discografia i entre CDs propis, que ara aquest darrer ha sigut el 17è, entre bandes sonores, col·laboracions, extras, és espectacular, no? Però si anem molt, molt, molt enrere, quin record tens del teu primer CD? Que si no vaig mal errat, deu tindre cap a 22 anys, ja.
El primer que vaig treure així com una mica oficial, que era amb discogràfica i això, no aquells que gravàvem així nosaltres, va ser amb 15 anys, que era, bueno, era un grup de música metal, jo era la bateria, era un grup així d'amics, jo feia que ells eren més grans, perquè jo també vaig anar sempre una mica d'hora, ells tenien 20 i pico, jo en tenia 15, i recordo això, que vam gravar el disc amb un productor de Canadà i una discogràfica de Madrid i tot el rotllo, i jo feia campanes al col·le per anar a gravar el disco, imagina't.
Bueno, és una mica com l'anunci aquest que surt del Tarradellas, de la pizza, no? Que diu, jo vull ser músic ben aviat, tenies clar que volies ser músic, no? I no volies estudiar, volies ser músic, i, tot i que, com has dit, també has estudiat Belles Arts, no? Però ho has de tenir clar, no?
Sí, tinc sort que també la meva família és una família molt de cultura, diguéssim. No, a casa n'hi ha música, però sí que tiets i això. I el meu pare doncs, és més de la part plàstica i artística, i ma mare de la part lingüística. I per tant, mai hi ha hagut una confrontació, no? Vull dir que sempre he fet música des de petit i era com un camí totalment clar que si el volia aprendre no hi hauria cap mena de represàlia familiar, no?
Anem una mica cap a aquest darrer treball, cap a La vida és ara, perquè és curiós, no? És el teu 17è disc i el vas gravar doncs, durant el confinament, et vas tancar l'estudi 75 dies, no tenies intenció, no?, de fer-ho, perquè en principi tenies intenció de gravar el 17è disc doncs, més endavant, no? Però va ser així, no? I ha sortit molt, molt, molt bé, no?
Sí, la veritat és que estic molt content, perquè a més la resposta que està tenint no me l'esperava gens, i més sent això un disco que tampoc tenia previst fer, no? Jo em vaig separar amistosament i de bon rotllo, però em vaig separar pocs dies abans del confinament, i bueno, vaig dir, bueno, doncs vaig provisionalment uns dies a viure a l'estudi, que tinc aquí uns baixos de Gràcia, i tinc un sofà llit, i ja decidiré on vaig, no? Perquè realment ara, bueno, ara haig de marxar, doncs marxo i veig cap on em mudo. I la veritat és que va arribar el confinament i no vaig poder veure on anava perquè em vaig haver de confinar allà. Així que ha sigut un confinament amb un sòtano sense llum, 75 dies, que pintaven molt, molt claustrofòbics, però bueno, tenint instruments i tenint una mica temps lliure, que feia molt temps que no tenia, doncs s'ha acabat convertint en algo bastant positiu i bastant optimista, contra tot pronòstic, no?
Realment és com una pel·lícula, no? No sé, es podia fer una pel·lícula realment d'això teu, no? No sé, potser pocs protagonistes, pocs actors, però és com una pel·lícula, no? Tot plegat, no? Com ho has explicat tu, pocs dies abans et separes, et tanques allà i al final no vas poder sortir, com aquell que diu, i vas fer un fill, no? Això sí.
Sí, sí, i tant.
Bé, en quant al disc, aquest nou treball, trobem una bossa nova, no? El Me va, me va, un bolero, com Troncs baixant del riu. Què em pots dir d'aquestes dues cançons?
Bueno, jo tenia moltes ganes d'obrir una mica el projecte, perquè tenia la sensació que s'havia quedat una mica enquistat en un estil concret, no? De que, bueno, perquè jo sempre anava amb una banda de rock i com que ja sabia que el concert més o menys seria així, ja composàvem una direcció, però jo des de sempre que escolto moltes músiques diferents i segurament el rock és la que menys, no? I llavors aquest cop al trobar-me sol allà a l'estudi i dir, hòstia, ara puc fer el que vulgui, no tinc per què fer el que sempre faig, doncs vaig obrir el projecte una mica i hi ha un bolero, hi ha una bossa nova, hi ha cançons més electròniques, hi ha cançons més folk, hi ha cançons més de tot, no? I aquesta és una mica la gràcia, no? De dir, bueno, doncs ja que estic aquí tancat i no tinc res a fer, vaig a disfrutar fent el que a mi m'agradi, no? No pensant en el projecte ni pensant en ningú més que en mi mateix i el que em vingui de gust ara mateix, no?
Anem amb una cosa que la veritat és que realment estem tots plegats doncs, una mica emprenyats, no?, de tot el que està passant amb la cultura. La teva opinió de com s'està portant aquest tema, de la manera que s'està menyspreant la cultura, quina seria? Suposo que me l'ha emprenyat també, evidentment, no?
Bueno, estem emprenyats i tristos a la vegada, perquè evidentment és un moment complicat i és un moment que realment és fotut. Vull dir, no és que no estigui passant res i ens hagin tancat, sinó que realment és un moment fotut, un moment important i hem de vigilar tots plegats. Però precisament la cultura crec que hem demostrat durant tot l'estiu que hem pogut estar oberts que en tot Espanya, des del maig fins a l'octubre, amb cinema, teatre, dansa, concerts, tot junt, alhora, a totes les poblacions d'Espanya no hi ha hagut cap brot. Per tant, és bastant flipant que de les primeres coses que acabin tornant a tancar sigui la cultura, no? Quan s'ha demostrat amb dades científiques que és més segur estar al teatre o a un concert que a casa teva, no? Vull dir, que imagina't.
Realment és per no entendre, no? És el que dius tu. O sigui, cultura i esport, dues coses, una sana, no? L'altra també, de la seva manera, i que no han tingut pràcticament rebrots, no han tingut contagis, no? I tanquen això, quan potser s'hauria de mirar de tancar altres coses o fer altres coses, no? Que és molt fàcil, no?, per ells.
Sí, i el que sobta és que a la vegada estiguin obertes les esglésies, no? Que dius, hòstia, quin govern tenim, no? Quines prioritats té aquest govern?
Bueno, i metros com estan, i busos com estan, i altres coses, no? Parlem una mica dels teus seguidors. En tens molts i molt fidels, no? Suposo que estàs superfeliç, no, d'això?
Jo estic encantat. A més, mai s'explica aquesta part, no? Quan es parla de que jo m'autogestiono tot i que m'autodito els discos al marge del sistema i sense empreses discogràfiques ni res, sempre és com, el Pau Vallvés ho fa tot i es fa els discos sense empreses ni diners externs ni tal, però mai s'explica que això ho puc fer gràcies a la gent, és a dir, que no és que jo sigui milionari i faci els discos pel meu compte, sinó que financio els discos en comptes d'una empresa, els financio amb la gent, no? Llavors, tinc la sort de tenir uns seguidors preciosos que entenen aquest funcionament, i quan jo dic, ei, tinc un disco acabat, però no tinc diners per fabricar-lo i no vull demanar-los a una empresa perquè després et posen condicions, me'l compreu ara i amb aquests diners el fabrico i us l'envio. I gràcies a aquest sistema que hem trobat, doncs fa ja 5 anys que estic vivint sense haver-me de baixar els pantalons a cap empresa, ni a cap discogràfica, ni a ningú, no? I això no s'explica mai que és gràcies a la gent, no és que jo sol m'ho faci, jo no m'ho faig res, ho faig gràcies a la gent, i això és preciós.
Realment, tens sort, no? Evidentment, et pot dir que tens sort, perquè realment no dependre, doncs, de ningú, no baixar-te els pantalons, com dius tu, realment, doncs, és maco i realment, doncs, uns seguidors, doncs, que et recolzen sempre. Una mica parlant una mica més enrere, també és evident important que et recolzin, doncs, emissores de ràdio, la televisió, tot això, entrevistes, aquestes coses. Recordem una mica aquella cançó que va sortir a Merlí, no?, a Protagonistes, que surti, doncs, en sèries com aquesta, la teva cançó també influeix, no?
I tant, i tant. Sempre ha estat una música, la meva, que és com que jo vinc molt de la música anglosaxona, els meus primers discos la lletra tenia un paper secundari, o sigui, sí que me les pensava, però el volum de la lletra era molt, molt baix, diguéssim, era com un instrument més. I jo sempre m'he considerat músic, i com que faig bandes sonores de cine i tot, la meva música sempre ha tingut com una cosa molt audiovisual, no? I suposo que per això, doncs, diverses cançons i de diversos discos, doncs, han acabat a Polseres Vermelles, Merlís i de més, però també en pel·lícules de fora i d'altres països. Així que realment és un luxe, perquè també és una altra via de conèixer gent, no?
Aquesta és la cançó Protagonistes de la sèrie Merlí. Has sigut part, perquè encara no has pogut tocar del Festival Hivernacle. Es va ajornar el mes de març, s'ha tingut que ajornar aquest passat divendres, tenies que estar aquí a Vilafranca, a la tercera va la vençuda. Pau.
Home, esperem que sí, perquè ens va agafar la primera onada, ara ens ha tornat a agafar la segona onada, espero que no hi hagi tercera onada, perquè realment, a més, l'auditori aquest és una passada, tenim moltes ganes de venir i sempre és com, sempre ens ho cancel·len a l'últim moment, i és una llàstima perquè tenim moltes ganes de venir. Així que, bueno, en principi vindrem i vindrem segur, vamos, sigui quan sigui, ho trobarem, i tant.
I segur que, a més, amb moltes més ganes, no? Perquè realment ha sigut tan complicat poder tocar aquí a Vilafranca que quan vingueu, doncs, ja serà bo. El nou Amàs.
I tant, amb moltes ganes. A veure si hem de trobar la data exacta i la podem anunciar ja, perquè estem treballant aquests dies, que és un caos. O sigui, la majoria de feina que estem fent aquests dies és solucionar marrons d'aquests, no? I, hòstia, ara s'han de parlar amb tota aquesta gent que compra l'entrada, dir-los quin nou dia, a veure si algú no pot i ens les torna i les hem de tornar a posar a la venda. És feina no pagada que hem de fer tots aquests dies, que és un caos. I el maco és que aprofito aquí per dir-ho, que la gent ho està entenent molt i tothom està molt, molt de bones i molt entenent la situació, i ningú està amb problemes, i tothom ho està entenent, i que molt, molt bé.
Perquè, evidentment, ara, doncs, es porten els concerts una mica, doncs, telemàtics, per streaming, per coses així. No sé si tu tens previst fer-ne algun o t'ho has plantejat.
Jo, quasi que per pressió popular, vaig fer-ne un en el primer confinament, de dir, bueno, vale, va, ja us el faig, i el vaig gravar, i el vaig estar a YouTube encara, de fet. Però, no sé, a mi m'agrada tocar amb la gent, m'agrada poder interactuar, jo sóc molt de xerrar, molt de veure la resposta de la gent i de tocar en directe amb volum fort, que els notes al pit, no? No aquesta cosa de MP3 pixelada, no sé, no m'acaba d'agradar, la veritat.
Ara que parles de tocar i de MP3 i coses així, m'han fet una pregunta que et diguin tu, és si t'has venut el looper.
No, de fet, si haguéssim tocat a Vilafranca, ho veuríeu. Aquesta nova gira l'he tornat a agafar i, de fet, anem sense bateria, perquè la bateria sóc jo, com que sóc bateria, porto una bateria i vaig loopejant-la amb el loopejador i anem tocant a sobre dels loops i vaig gravant en directe coses, o sigui que hem tornat a agafar el looper i el tornem a portar a girar.
Jo no sabria explicar-ho bé del tot, segur que tu sí, per la gent que ara deu dir què diu aquest, què és un looper? Ens ho expliques una mica, Pau?
Un looper és un pedal que porto jo aquí als peus, que hi tinc connectat tots d'instruments, i llavors aquests instruments els puc tocar en directe davant de la gent, però deixar-los gravats en loopejant-se, o sigui, en loop, en cíclic, i llavors tot allò que acabo de tocar davant teu es va repetint, jo deixo aquell instrument perquè ja s'ha gravat i es va repetint, i sobre d'això vaig gravant noves coses, i vaig tocant, i vaig cantant, i llavors es va construint la cançó sobre... en directe, vas veient com es va construir.
No? Perquè vam escoltar que ja ho volies deixar de tocar, no? Que no t'agradava tant posar tant de so a la música, però veig que doncs, tu hi tornarem, no? A escoltar-lo, el looper.
Sí, no, a mi el looper sempre m'ha agradat molt. El que passa que hi ha dues gires que ja l'havia abusat molt i anàvem més en plan banda de rock, i com que aquest disc és més d'un altre rotllo, vaig dir, hòstia, és el moment de recuperar-lo, perquè és un instrument increïble.
Bé, tu ets un músic que pràcticament cada any treus disc. Vull dir, és espectacular, no? Vull dir, ets jove, relativament jove, tot i que també t'he sentit dir que et fas gran, no, ets jove. Vull dir, i portes ja 17 treballs, és una passada. Ja segurament que ja tens en ment el 18, segur. No sé si també, amb lo bé que ha sortit aquest La vida és ara, et planteges... tancar-te, o sigui, fer-te tu el confinament encara que no n'hi hagi, per fer el 18, el 18è.
Bueno, jo sempre cada disco decideixo marxar a algun lloc, a una masia o el que sigui, i gravar el disco tranquil·lament, perquè sempre me'ls gravo jo sol i tal. Passa que aquest cop era realment incomunicat amb uns baixos de gràcia i sense poder ni a la nit anar a fer una birra, no? Però sempre funciona una mica així. La cosa és que, en teoria, sempre trec disco cada dos anys, el que passa que aquest no estava previst. Jo havia tret disco feia un any quan em vaig posar a gravar-lo. I va ser com, bueno, estic parat, pinta que això serà llarg, m'han passat moltes coses, tinc moltes coses a dir, m'hi poso, perquè si no em posava a gravar el disco era estar en un sòtano allà esperant. I llavors va ser que, bueno, pues, ni que sigui em poso a jugar. Jo no tampoc era molt conscient si estava fent un disco o no, sinó que jo vaig anar gravant, vaig gravar com 60 cançons, el disco en té 13. No, jo anava gravant com per dir, bueno, això és el que m'agrada fer, de cop la vida... paratge per haver-me posat aquí i tinc temps lliure i no tinc res més a fer, m'han cancel·lat totes les feines, doncs almenys en comptes de posar-me a plorar em poso a jugar, no? Llavors va sortir el disc, però en realitat el disc hauria d'haver sortit el 2021, perquè la gira del disc anterior encara donava, no? I ens la van cancel·lar pel virus i va ser com, bueno, doncs si ja m'han cancel·lat, doncs vinga, em poso a gravar coses, que tinc moltes coses a dir ara mateix. I la veritat és que el disc ha anat tan bé que realment no tinc cap dubte que és el que havia de fer. Realment tot allò que tenia a dir ho havia de dir, perquè ha anat molt bé. Tenim tota una gira exaurida, tots els concerts que anem publicant es van esgotant i, jolit, vull dir que realment molt content.
Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per haver atès el Penedès en xarxa, ja que no et vam poder escoltar tocant, que és el que ens agrada. Aquí a Vilafranca i aquí a la comarca del Penedès, doncs avui t'hem escoltat, doncs esperem veure't molt aviat, esperem el més aviat possible a la tercera Vila Vençuda i segur que sí, que et veurem en directe aquí a Vilafranca. Moltes gràcies, Pau.
Vindrem tan aviat com ens deixin.
Segur que sí. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Sí, una abraçada.
Vinga, adeu, que vagi bé.
Adeu.
Love, you'll be taken care of, you'll be given love, you have to trust it, maybe not from these sources, you have bought yours, maybe not from the directions you are staring at.
Quina millor manera d'acabar aquesta conversa amb el Pau Ballbé que escoltant la seva música com aquest All is Full of Love que ens remet al 2010.
All is
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I aquí ho deixem, tanquem paradeta després d'aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit aquest divendres. Gràcies per acompanyar-nos, molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns a les 9. Adéu-siau.